El gall del monestir.
El gall del monestir dels divendres, la tertúlia que té com a convidats Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Rogeri Padró, bon dia.
Bon dia.
I Marta Uixant, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim algunes baixes, esperem a veure si s'incorpora en Jaume Pla en uns minuts. El qui sí no vindrà avui a la tertúlia és el Cristian Treceño. Que no ens... Mira el Jaume, ja el tenim aquí. ja hi som tots, per avui. Havia perdut el ritme. Home, les vacances ja fa temps que s'han acabat, eh?
Però és que la setmana passada no va venir.
Ell clar, estava de vacances.
Estava en un balneari.
Si ho ha aprofitat, ja està bé. Bé, doncs avui parlarem dels petits camaleons. Aquest cap de setmana, oferta musical, una oferta familiar per grans i petits, que ja porta aquesta serà la cinquena edició a la ciutat.
És l'única que hi ha a Catalunya, no?
Jaume, és l'últim i serà el primer, ja veuràs. Bon dia.
Bon dia.
Deies? Deies.
Però que és el més important que hi ha a Catalunya, no? Aquest tipus d'espectacle?
Sí. Oi? Sí, en aquest format, amb aquestes característiques, és únic, podríem dir.
Existeixen altres llocs que també fan coses.
Per la canalla
també, d'abast, també prou important. A Igualada, per exemple, recordo que fan unes trobades infantils que venen tot de grups infantils, però d'un altre nivell, no pas...
Però són grups infantils, dius.
Són grups infantils, sí.
I és diferent.
És diferent. I a Cerdanyola, la setmana passada, també, el poble, la ciutat, pel centre, també 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, també van programar tot d'activitats infantils, però sempre pensant també en nens. Però hi havia coses que eren molt interessants, perquè hi vaig anar. Hi havia, per exemple, un grup de jazz, ara no recordo el nom, dirigit a nens, i això, les músiques eren les músiques dels clàssics del jazz i del soul, i en canvi les lletres eren lletres que estaven adaptades als nens, i haguéssiu vist com ballaven els nens i els pares i les mares amb aquella música que els hi entra tan bé, perquè és una música que entra bé, jo diria que bé tothom, i els nens també. I era un grup, ja buscaré el nom, però és un grup increïblement bo, i a més això, els senyors que hi havia, l'animador, el cantant, diguéssim, era un xicot això, d'uns 35-40 anys, que cantava molt bé, i el grup, el contrabaix, el banjo i així, que tocaven fantàsticament bé. Vull dir que els nens avui dia també ja estan a prova de tot, i per tant el de Sant Cugat també és un repte que funciona.
Sí, però aquí tu dius hi va haver una adaptació.
Sí.
Aquí sí. El que hi ha és una tria del repertori, com a molt, però no hi ha adaptació, és a dir, és la música que ofereixen els
sí.
grups, els artistes,
sí, és diferent, sí.
Tal qual per als nens. Vull dir que no hi ha un... No hi ha un intent o un esforç de posar-se a un nivell diferent del que ells ja fan habitualment. Tu tens criatures, Marta?
Jo tinc una nena, sí.
Tens una nena?
Sí.
I has anat alguna vegada als petits camaleons?
No, i et diré el per què.
Digue-m'ho.
Cada any coincideix amb la inauguració del curs que fem als tallers de teatre.
I aquest any també?
Aquest any també. No. No he tingut mai l'ocasió de fer-ho. Aleshores, el dissabte estic ocupadíssima amb tot això, i el diumenge ja ni me n'en recordo dels camaleons.
I la teva nena no hi va? No, vull dir, no la porta una altra persona?
No, perquè ella també participa
també
a la inauguració.
Clar.
Sí.
I t'han arribat, en tot cas, inputs o reaccions de gent que hagi pogut...
La veritat és que no, perquè tot i que hi ha alumnes que sé que hi van... Perquè molts ens diuen, jo no puc venir perquè tenim entrades per anar als petits camaleons i això. No m'han explicat mai res. Vull dir que no... Imagino que està superbé, perquè havent els grups que hi ha, suposo que els deu agradar, però no...
A mi el que m'ha arribat en algun moment és que els concerts són com molt propers. Els cantants i els grups són... són gent que a veure, tenen la gran capacitat de comunicar-se i de dialogar amb el públic, i això ho tenen, diria que el 99,9% dels grups, no? I el que fan, penso, és això. A mi, pel que m'ha arribat, per la família i per, també per amics que tenen criatures petites, i és això, que és que estan molt a l'abast del públic infantil, i per tant aquesta comunicació és constant. O sigui, no estan a l'escenari tota l'estona cantant allà en plan concert com ho farien amb els grans, sinó que s'apropen, es toquen, baixen amb ells, que es comuniquen amb ells, parlen amb ells, després pots estar amb ells. O sigui que és un concert també proper, diríem.
De fet, té una durada molt concreta, que són concerts de mitja hora.
Sí.
Perquè clar, l'atenció no és la mateixa que pot tenir un adult. I després, jo m'imagino que pels artistes, i hi ha alguns que s'hi enfronten per primera vegada a una situació així, hi ha un públic com aquest, per ells ha de ser un repte, perquè captar l'atenció d'un nen tampoc no és fàcil.
És que una de les coses, és molt agraït l'espectacle per nens, és difícil. És un públic molt difícil, però és difícil perquè no és trampós o no és amable.
És sincer.
No té cortesia, saps? És molt sincer, és autèntic, i aleshores no fa compliments. El nen, si no captes l'atenció, mira una altra cosa, està mirant un altre lloc, o es mou de la cadira o se'n va, no enganya ningú. Si el tens allà mirant i pendent de tu, és que realment el motives. Si no, l'atenció es distreu ràpid. Tots hem sigut nens, sabem que ens atrauen mil coses, i quan un espectacle realment aconsegueix que el nen estigui allà mitja hora, té un gran valor, perquè això no és gens fàcil. Hi ha espectacles que a vegades aconsegueixes que no només sigui pels nens, sinó pels pares, perquè a vegades són espectacles per nens que els pares són els que miren un altre lloc perquè no els interessa. Però a vegades sí que hi ha espectacles, que això és molt difícil, que sigui pels dos públics, que aconsegueixis motivar amb diferents línies de comunicació amb el mateix espectacle. Això té molt de valor. Per tant, és molt agraït al nen quan el tens allà davant, perquè saps que no t'ha enganyat, aquell nen s'ho ha passat molt bé. I és veritat que, clar, que a Sant Cugat juguem amb avantatges.
I tant.
Perquè clar, hi ha gent que diu, és que la població de Catalunya s'ha envellit molt i no es veuen nens per Catalunya. Clar que no, si estan tots a Sant Cugat. Clar, sí, és que és la ciutat dels nens, això. Sí.
Jaume.
Jo tinc 11 nets, però en tinc només dos a Sant Cugat, dues netes, i és clar, aquestes dues tenen un plus afegit, perquè són deixebles de la Marta i estan molt posades en aquest món. I t'asseguro que des del primer any els hi encanta, s'ho passen pipa.
I o sigui que van els petits camaleons?
Sí, 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 disfruten des del primer dia, encantades, sí, sí. Però ja dic, també es mouen dins d'aquest món d'espectacle, de teatre, de música, però ja estan molt ben predisposades, no? Però a més a més ho expliquen a les seves amigues i amics perquè hi vagin, perquè cada any els agrada molt. Sí, sí.
I els de fora no hi venen? Perquè, clar, és un espectacle que també convida a públic de fora de Sant Cugat, i hi ha gent que ve de...
És un èxit, eh?
Sí.
És un èxit.
Sí.
És un èxit.
De gent, de públic, brutal. Però,
sabeu si venen de fora?
Sí, sí.
Del Vallès, sobretot, no?
Sí, clar. Sí.
Home, per les diferents ràdios del país...
Home, la promoció que se'n fa...
Aquests dies, ho he sentit a dir, per les principals cadenes de...
És com qualsevol altre festival, no?, que també s'esbomba per tot arreu, i em sembla que sí que arriba a tot arreu, també. Sí, sí. No hi ha problema. A més, és que mira els grups que venen. Sopa de Cabra, Obeses, Gossos... No són... qualsevol que no tinguis...
Jaume hi va, veure Sopa de Cabra.
Sí, vas a la festa d'avui?
Avui, home, i tant.
Ah, sí?
No pararà de ballar.
Home, és una mica de la meva època, no?
Bueno, i de la meva, també.
Home, però no és molt ara recent, no? Aquests me'ls van separar, tornen a venir, i el veig i la seva música la segueixo bé, no? Sí, sí, avui hi vaig. Començo la temporada... La rentrée, la faig avui.
La rentrée.
Amb Sopa de Cabra, sí. Està ple, eh?
Sí. Ja no queden entrades.
M'han dit que estava ple, no ho sé, potser n'hi hagués alguna, però...
Segurament, deu estar ple.
Està ple, està ple. Sí.
Home, penseu que estan a la xifra d'unes 6.000 persones, eh?, en aquesta edició.
Sí, sí.
Unes 6.000 persones és una xifra important. I estem parlant de poc més de 100 concerts.
Sí.
Que també es diu ràpid. Clar, ja hem comentat abans que són concerts de mitja hora, però és que el cartell és potentíssim. És un cartell que en cada edició doncs, ha portat allò que més ha sonat. I de diferents estils. Que clar, parlant de música, a lo millor podríem pensar, hi ha estils que els nens això no van bé ells. Però en realitat és música.
És el que deia el Rogeli. Com que està adaptat per ells, no?
I és música propera, i a més això, els concerts estan molt pensats perquè els nens doncs, no siguin simples espectadors i els músics, els artistes que toquen a dalt en un escenari de 2 metres d'aixecada, no? Que és el que ens trobem nosaltres quan anem al Palau Sant Jordi, o anem... No, són espectacles... propers, els actors, diguéssim en aquest cas els músics, doncs baixen i formen part del grup de gent que està baix, interactuen tota l'estona, vull dir que això està molt, molt, molt pensat. I ara aquest matí he anat a acompanyar la neta, he passat pel costat i hi ha un muntatge des de fora fantàstic, hi ha unes carpes impressionants, molt ben muntat tot, es veu tot molt ben estructurat, totes les carpes petites d'informació, ja ho tenen tot allò, però que molt bé, i el lloc és esplèndid,
sí.
El Teatre Auditori, al darrere del pat del Teatre Auditori allà on rebem cada any els Reis, tota aquella esplanada, tot allò està ple de carpes i vaja, que fa un goig increïble.
A més és una tasca meravellosa, perquè estàs creant escola, estàs creant addicció, afecció, si més no, estàs creant doncs, molts estímuls i desmitificant allò que pot ser una cosa avorrida, saps que segurament la cultura sempre té una imatge pobreta, i en canvi doncs, això crea, fas que els nens, això que deies, interactuïn i s'ho passin molt bé, i clar, et queden ganes de repetir-ho. I vaja, és molt lloable, i va començar d'una manera molt humil, molt senzilla, vull dir, poquet a poquet, i realment ha sigut un èxit. Està molt consolidat, jo crec que està consolidat.
Ja vull dir, és un gran muntatge, no?
Molt,
sí,
molt,
pel que
molt,
es veu a nivell d'infraestructura i després com a resultats, no?
Sí, sí, no, i tot això hi té molt a veure, evidentment, el Teatre Auditori, que és qui és que gestiona i està al davant de tot el muntatge, i hi dediquen un esforç impressionant. Vull dir que algun moment he parlat amb el Pep Dugues del tema i és impressionant els esforços que fan, perquè també d'altra banda donen a conèixer el que és el Teatre Auditori als nens, a molts nens que potser no hi han estat gaires vegades i potser no saben ni on és, i saben de que aquesta ciutat també hi ha produccions pròpies, hi ha gent d'aquí Sant Cugat també que actua,
sí, hi ha artistes locals
però també que hi ha un espai doncs, que tard o d'hora hi aniran, i esperem que sí, i que el teatre, això que dèiem la setmana passada, que no sempre és viu, no sempre arriba als públics, o el públic no sempre està prou preparat o educat, o diguem-li com vulguem, per anar al teatre. Comencem des de petits, des de l'escola i de tots els àmbits de la cultura, en aquest cas de l'art, perquè els nens comencin a entendre i a veure que hi ha produccions musicals que amb ells, com a persones, els hi serveix, els forma com a nens i com a nenes, i per tant els fa més grans, no?
L'ànim,
i creixen amb això.
L'ànima d'això dels petits camaleons és l'Albert Puig.
Sí.
Que, clar, és un home molt ficat en la música. Jo el vaig tenir, érem companys quan estava, era redactor del programa Clàssica de TV3.
I a Ràdio 4 també em sembla, no?
No, a Ràdio 4 no. No,
va ser-hi?
No, a Ràdio 4, ell.
Sí.
No ho sé, no, jo no el vaig veure, no, perquè el recordaria, vaja. Si va anar a Ràdio 4 quan jo vaig plegar de Ràdio 4, no ho sé, jo vaig plegar el 93. Però a TV3 sí, fèiem el programa Clàssica i treballava allà. Jo crec que encara hi treballa, no en aquest programa, però sí a la casa. I ell és l'ànima dels Petits Camaleons, és el que ha donat vida a tot això. Després hi ha un, això que deien, hi ha molta infraestructura i l'esforç de molta gent, però sempre cal que hi hagi algú que ho impulsi.
Dins d'aquest programa hi ha una iniciativa d'aquesta casa, que són els Petits Talents, que és una convocatòria que fem també paral·lelament a aquests petits camaleons. Si en els petits camaleons els nens són el públic, fan d'espectadors, els Petits Talents el que reclama és que ells siguin els protagonistes. Vosaltres, millor que ningú, sabeu que a Sant Cugat hi ha molts nens i nenes que fan música, que fan teatre, que fan tot tipus d'activitats culturals, i perquè hi ha una oferta també molt, molt àmplia a la ciutat, i que d'alguna manera doncs, han de manifestar, no? Que han de trobar el seu espai una mica més enllà del lloc on fan aquesta activitat. Doncs amb els Petits Talents se'ls dona aquesta possibilitat, és un concurs on es demana que hi participin mostrant allò que ells saben fer. I la veritat que també és una aposta, com abans comentaves tu, Víctor, perquè comencin, no?, també. Clar. O sigui, ja no només des del punt de vista d'espectadors, sinó que siguin actors directes d'allò que saben fer.
Sí, hi ha una... a la línia de la Marta, per exemple, a Valldoreig, hi ha la Trini Escrihuela, que treballa amb nens també, en una, com una secció, per formar nens...
bastant recent, per això.
Sí, 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 bastant recent. Bé, són nens que volen fer teatre, o si més no, comencen en el món de l'escenari a fer coses, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, hi ha de tot, com és lògic, però hi ha, clar, és que es tracta d'això, no tots sortiran genis, però entremig, quan dones les possibilitats, et surten alguns nens que dius, ostres, que bé.
És que calen iniciatives perquè hi hagi sortida a tota aquesta activitat que estan fent. Perquè si no, no poden esperar fins a arribar a acabar i completar la seva carrera per acabar expressant allò que han anat acumulant al llarg dels anys.
No, tot i que això no, potser la Marta s'hi haurà fixat, però hi ha una cosa que, clar, amb els nens hi ha una cosa enganyosa. Hi ha nens que són molt bons, si parlem de teatre, fent teatre, no? I interpretant personatges. Però fan un canvi els nens. I aquell nen que és un gran actor, et funciona molt bé com a actor, com a nen, quan és adult, a vegades és un nyap. És a dir, no serveix. No serveix. Aquella màgia, aquella cosa, s'ha esvaït, ja no hi és.
O sigui, hi ha un punt d'inflexió.
Sí, és com els nens que els canvia la veu, que primer tenen veu de la mare, no? I després ja fan la veu de l'home, però hi fan un canvi, i a vegades ho veiem en pel·lícules, veiem actors que diuen, ostres, quin paper, aquell nen que feia allò. Quan han sigut adults han sigut un desastre, un autèntic desastre. I després hi ha altres adults que no han fet mai d'actor de nen i han tingut un talent que l'han desenvolupat, i a vegades sí que hi ha algun actor, hi ha alguns actors o actrius que de nens han sigut, s'ha vist que tenien taules i que després han fet altres papers de grans i han funcionat. Però és enganyós, perquè el nen, o sigui, no et pensis que perquè és molt bon actor de nen, d'adult potser et servirà. És un misteri, és un misteri, ho has de treballar també, clar.
Jo crec que hi ha una mica això, és un tema de que s'ha de seguir, no es pot parar. Si en algun moment paren, es pot haver com una desconnexió també. Tot i que sí que és veritat que el veus, el talent. O sigui, hi ha nens que dius...
Oi que sí?
Sí, tu sí. I d'altres que dius, tu estàs molt bé, però... No sé si en traurem alguna cosa a la llarga. No, és veritat, vull dir, és una cosa que en part és innata, també. Se li ha de donar molta feina, perquè s'ha de treballar el talent. Si deixes el talent, es perd. Un pintor que deixa de pintar necessita tornar-s'hi a posar una altra vegada.
I un pianista.
No? I un pianista igual, vull dir.
És cada dia.
L'art és constant, és diari, sí. És cada dia, no es pot parar. Sí. Aleshores, amb els nens passa això també. I hi ha moments en què es desconnecten, potser quan estaven a l'adolescència, pel canvi, ara no em ve de gust fer això, ara no em ve de gust fer allò, no? I aquí ja ah, aquell puntet de dir, ostres, quina llàstima, ho has deixat escapar, no? Potser
si, ens, si, si ja passa amb els esportistes, per exemple, que veiem que està uns mesos sense jugar i pel que sigui o per una lesió d'estar 6 mesos, tot això, tornar és un professional, vull dir, home, només que li doni la pilota ja... No, veus que no, que no, que no, que necessita tot una etapa de readaptació nova. I, imagina't amb coses en què, com aquestes, oi? Que són més etèries, clar, és...
I que és més emocional, també, eh? Que hi ha el punt aquest més d'emoció...
Perquè en el món del teatre això és imprescindible, eh? Vull dir, l'actor que...
El treball constant, dius. Constant.
Sí.
Ha d'estar en actiu constantment. Ha de trepitjar l'escenari, ha de viure. No econòmicament, que no en pot viure mai. No, sinó per poder estar en actiu. Hi ha actors, jo conec actors, que pel que sigui han deixat de fer teatre i al cap d'un temps i volen tornar-hi, no els hi costa. Els hi costa molt.
Però els nens que estan començant en una activitat relacionada amb el món de l'art, de la cultura, necessiten donar sortida a aquests aprenentatges. Penseu que hi ha suficients propostes perquè hi hagi aquesta sortida?
A les escoles no. L'altre dia en parlàvem, oi? A les escoles no, malauradament. Però segurament la gent de música diria el mateix sobre música, eh?
Sí, sí.
I ara parlem de teatre, però segurament l'aposta cultural crec que encara no l'hem feta del tot. Clar. Aquí en aquest país, eh?
I el que hi ha moltes vegades també és la part extrema, no? Allò de, pues va, cap a la voz, no? Ja, directe, anem a la voz. Ep, compte.
Què vol dir la voz?
El programa de Telecinco.
N'hi van gaire.
N'hi ha, que hi han anat. Vull dir que...
No, home, els castings, imagina tu, sí, la de criatures que es presenten.
Però això és molt dur.
Però això em sembla que és segons el criteri dels pares, perquè jo...
Evidentment.
Són de pena, eh?
Home, però els pares jo diria que són els primers.
Sí.
Quan ho veig em fa angúnia, vull dir que... Veus que són molt més fanàtics els pares que els obliguen i els imposen, que s'engeguen. Que no pas els nanos, vull dir que em sembla que això...
Sí. Hi hauria d'haver un punt mig,
i tant,
potser,
i tant.
Que no fos aquest extrem tan bèstia, perquè també es donen unes patacades pobres.
Allò és l'aspecte més mercantil.
Jo crec que sí. Mira, a Anglaterra es fan festivals de teatre infantil, de teatre juvenil, i de fet nosaltres l'any passat vam participar en un festival de teatre jove, que eren obres de teatre fetes per joves.
On va ser?
Bona pregunta, perquè ara no me'n recordo.
Era Pineda?
No.
Esparreguera?
Era l'estranger, per això.
No, era aquí.
A Catalunya, sí.
Era aquí, sí. I la proposta va estar molt bé, però va faltar, segons els professors que hi van anar i els alumnes, va faltar una mica d'input entre les diferents companyies, de poder tenir
relacionar-se
més per relacionar-se,
compartir, intercanviar.
O sigui, hi ha propostes, però són propostes que estan encara fluixetes, encara els hi falta empenta, no? I a mi m'encantaria poder muntar alguna cosa així aquí a Sant Cugat, un festival de teatre jove, un festival
a nivell de ciutat.
A nivell de ciutat, el que passa que moure això, buf, no és fàcil.
Però vosaltres, com a mínim, quan acaba el curs, feu espectacles.
Sí,
no?
Nosaltres fem espectacles.
Per això.
Evidentment. El gener i a final de curs, al maig, tenim la mostra.
Per això.
Sí.
Que...
Sí, sí.
I quan teniu la unió teniu la sort de poder-ho fer a l'escenari.
Evidentment. Ara ens hem de traslladar a Mirasol cada vegada i de fet també ens ajuda a fer-ho tot més minimalista, eh? No hi ha tantes coses dalt de l'escenari.
Els nanos és que no ho facin a la mateixa escola o a la mateixa aula on fan l'estudi durant l'any, no? Que tinguin un escenari de veritat i que és el seu focus i el seu terra de fusta. Vull dir que els nanos trepitgin ja l'escenari.
Les taules.
Sí.
Les taules, exacte. I això, sigui allà on sigui, ho feu.
Sí, sí.
Quan tingueu l'unió, que serà d'aquí 4 dies.
4.
Sí.
Els has comptat, eh?
Els nens ja s'han casat.
4 anys.
Seran deixebles nous. Sí.
A mi m'explicava una professora australiana que viu a Catalunya, i parla català i fa molts anys, i dona classes a Vilanova i la Geltrú de música, és violoncel·lista, i ella, doncs, quan arriba més o menys a, quan s'acosti a les dates de Nadal, fa que els nens els ensenya, doncs, toquin Nadales i cantin Nadales i coses del folclor català. I es troba que els nens només en coneixen dues, tres, el Pere Gallerí, poca cosa, saps? Perquè poques coses en saben del folclor català. I és clar, no fa la música no fos això, clar, però són alumnes que van a aquella escola que és municipal, no és que ella formi part de l'ensenyament de l'escola, sinó que són pares que porten els nens a música i aquests nens doncs aprenen allà, i ella els hi ensenya, clar, els hi fa una recopilació amb piles i piles de Nadales del folclor català antiquíssimes, eh? Algunes se'n van al segle XIII, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, hi ha coses antigues. I clar, ell es troba que els nens no saben res. I dius, clar, jo, una australiana, els està ensenyant als nens catalans el folclor català, la seva pròpia història, la seva pròpia cultura. I a més, el problema d'això és que es crea una desconnexió entre els nets i els avis. Perquè els avis saben unes quantes, saben moltes cançons d'aquestes. Els nets no les saben. I per tant, clar, ja no poden cantar junts, perquè hi ha hagut un tall de la cadena, no? Allò que s'ha trencat la cadena. Ella, com és, com és violoncel·lista, i el seu company és flautista, quan arriba a Nadal es reuneixen amb tota la família, allò que es fa en les famílies, eh? tots units, i aleshores canten i toquen les Nadales tota la família junts. Això és molt bonic, però clar, no tothom té una mare violoncel·lista i un pare flautista.
És que això, i això mateix ho podríem aplicar a tantes altres situacions.
Encara que no sigui música, tampoc no es fa això en les escoles, eh?
No.
Jo tinc experiència en una cosa que feia, bueno, que faig cada any lectures en veu alta a través d'una institució de lletres catalanes, i faig un recital sobre temes concrets, no? I quan vaig a les escoles, doncs, gent de teatre no n'hi ha. Et trobes algú que, o sigui, perquè en les assignatures el teatre no hi entra. I la música, ara l'inclit, el personatge verd, el va treure de la música. Hi ha governs que el que volen és que la cultura desapareixi, esclar. I en canvi, segons quines escoles, veus que si un professor li agrada el teatre, munta pel seu compte, a part de l'horari, diguem-ne,
escolar... Sí, fora de l'horari escolar, sí.
Fan teatre. Mm-hmm. Esclar, i això és depèn de l'escola, depèn del professor. Mm. Però, en general, el teatre allà està desaparegut.
Això ho vam parlar la setmana passada. Mm.
Jo, pel que fa a la música, el que volia fer és apuntar que, inicialment, els nens, quan són petits, quan estan a les escoles bressol, sí que fan música, i molta música. Els mestres estan molt preparades per ensenyar als nens de forma paral·lela o bé al mateix moment que els hi van introduint moltes cançons d'aquestes infantils, però infantils, sí. Quan dic per nens de 2-3 anys i fins i tot abans, els hi canten, els hi posen música d'aquesta, d'això us ho puc dir perquè jo ara encara estic fent d'avi i em deixen estar a la classe unes estones i fan un esforç molt important, sí. I de fet jo crec que ho estan fent molt bé, fins i tot a les cases, les famílies també canten els nens i compren casets i també els hi posen músiques i fins i tot canten els pares i les mares. Però això, a mesura que van creixent, es va diluint. Eh? O després, quan passen, ja quan tenen ja 5-6 anys, ja una miqueta menys, quan en tenen 7 o 8 ja, quan estan a l'institut, res de res. Eh? I clar, aquest ressò que deies, Víctor, tampoc el troben a les famílies, perquè no hi ha aquesta cultura de la música o del teatre que parlàvem aquí, no? I llavors, clar, què passa? Que arriba un moment que els nanos arriben a tenir 13, 14, 15 anys, que si per sort van a parar en un grup o tenen alguna iniciativa o van, com el cas dels tallers de la Unió, doncs, a aprendre teatre o amb algun grup musical, doncs val, molt bé, però diguéssim que l'entorn aquest que tenien des de petits, que el tenen, doncs desapareix, i llavors clar, ens trobem en una societat en què els nanos, els joves, doncs no tenen aquesta cultura musical ni teatral ni artística.
De fet comencen a, quan és? Em sembla que és a tercer o a quart, a tocar la flauta dolça. La flauta dolça precisament no és un dels instruments més fàcils de tocar, perquè la flauta es desafina d'una manera a la que no tapes algun forat, allò molesta i molt. Sempre he pensat, seria tan complicat agafar uns quants ukeleles, que és un de l'instrument més fàcil de tocar, més que la flauta, més que la guitarra, per exemple, i fer-los classe d'ukelele i que aprenguin a tocar un ukelele. A casa tinc dues guitarres, dos ukeleles, tinc flautes irlandeses, tinc un bodhrán, que és com un pandeiro gallego, que és irlandès.
Ukelele és com una mandolina?
És com una... És, bueno, és com una guitarra. Mandolina i la guitarra, sí, diguem. Sí. Són
petitet.
Quatre cordes, és petit, és una guitarra petitona.
Sí.
I és molt fàcil de tocar. Jo el tinc a casa, doncs la meva filla, quan em veu a mi, com que en tinc dos, a vegades fem alguna cosa juntetes.
Veus?
O a vegades la veig amb ella sola, que l'agafa i comença a tocar, res, tres notes. Són aquestes cosetes que en les escoles no es pot fer, per desgràcia. Va haver una proposta fa dos anys de l'Ajuntament en què entraven instruments nous, era com un... no sé què van fer entre Ajuntament i l'Escola de Música. Venien professors de l'Escola de Música d'una classe de teclat. Em sembla que en algun lloc tenien també, no sé si era... guitarra, no sé si també contrabaix, bueno, alguna cosa així, diversos instruments, però allò només ho feia un curs. I la meva filla li va tocar guitarra. Durant tot l'any només vam fer quatre acords d'una cançó de Queen. Dius, a veure...
Estem perdent el temps.
Estem perdent el temps. Anem a fer coses més entretingudes. Durant un any no podem fer quatre acords d'una cançó de Queen. Podem fer més coses, pot ser més divertit. Ens quedem amb
però
la flauta.
Aquesta llei de la LOMC, que suprimeix la música,
sí,
es posarà en pràctica?
En
o
principi crec que no. A més, aquí ens acaba d'entrar el projecte aquest de la nova escola 21, amb la qual cosa crec que la LOMC aquí no entra.
Aquí no entra,
que
no?
Va, jo em sembla que no.
Però les altres comunitats sí, no?
Suposo que sí.
Les acceptaran.
Fora de Catalunya és probable que sí, eh?
Hi havia un músic, potser és mort, que tocava l'ukelele, molt conegut, que es deia Peter Sellers, que no tenia res a veure amb el lector. Sí, es deia Peter Sellers, l'ukelele, un músic britànic. Però l'ambient familiar és molt important en la cultura, perquè allà on la família, on s'ha llegit molt, on hi ha llibres, el llibre forma part del tarannà de la família, o la música, on hi ha discos i hi ha concerts i tot això, es nota. I si neixes en una llar d'aquesta mena, t'impregna sense adonar-te'n, perquè allà sempre es parla de llibres o de teatre, o del que saps, ho vius, i clar, per tu és una cosa absolutament natural, la literatura o la música o el teatre i tot això. Però... clar, és molt important educar en aquest sentit els nens, perquè abans que parlàvem de les cançons aquestes antigues de segles passats, aquestes cançons poden semblar que són intranscendents, que per passar l'estona. No és veritat, expliquen històries. La Rossinyol o la Dama d'Aragó, per exemple, són cançons que parlen, clar, de dones malmaridades, de dones que en aquella època, si la dona no tenia autoritat per casar-se amb qui volia, amb l'home que li agradava, s'havia de casar amb qui deia el pare, si no, m'entens, clatellot. I per tant, doncs, era un altre tipus de vida. I el nen, quan canta aquestes cançons, aprèn que el món abans era d'una altra manera i que les dones, doncs, no podien fer el que ara fan, etcètera, etcètera. I, és a dir, no només és la música per passar-s'ho bé, que també, que lògicament, es tracta d'això, però és que aprens coses, les cançons diuen coses, i si no les coneixes, no les aprens.
No te n'enteres. Deixem-me que en els últims minuts que tenim introduïm un altre tema que té a veure amb el cinema i aquesta proposta que fan els cinemes amb la festa. La Festa del Cinema, que és una iniciativa que es repeteix cada any, que ara arribarà del 24 al 26 d'octubre. Encara som a temps. Tant a Yelmo com a Cinesa. I l'altre dia, parlant amb el Víctor, jo li comentava, dic, això creus que funciona? Els hi val la pena a les sales de promoure per uns quants dies aquest preu especial, convidant que la gent s'hi animi en el cinema?
A part de Catalunya funciona moltíssim, eh? Jo no entenc com hi ha tantíssimes cues.
Fora de Catalunya, dius?
No, fora de Sant Cugat. No, aquí no sé com va, però hi ha llocs que hi ha unes cues immenses perquè val 2,90. Jo penso la gent de les hores que perden fent aquesta cua i perden temps seu, no sé si val la pena, perquè tampoc és una diferència tan extraordinària, no?
Jo no m'ho pas...
té molt èxit.
Però també pots comprar l'entrada per internet o pels caixers.
No sé.
Sí.
Hi ha moltíssima gent a tot arreu.
Jo en el meu cas no l'he aprofitat mai aquesta iniciativa, no hi he anat mai, però sí que hi ha anat la meva germana i diu que és horrorós. Diu, perquè si un dia normal ja et molesta el del costat, que va dient coses al company, l'altre que no sé què, comentaris així, o el de les crispetes, els nachos, el que porta el Frankfurt, si un dia normal ja passa això, imagina't el dia aquest, en què hi ha encara molta més gent. A casa som una mica... especials amb això del cinema, eh? Per exemple, tant la meva germana com jo tenim pel·lis de crispetes i pel·lis de no crispetes, o sigui, aquesta pel·lícula no es pot menjar crispetes, per exemple, i anar al cinema és durillo, segons com.
Parlant del cinema, el que m'ha sorprès moltíssim a Sant Cugat és que s'ha creat a través de la Isona Passola i els Premis Gaudí, l'Acadèmia del Cinema Català, han fet moltes pel·lícules catalanes i després no tenen sortida, o sigui que no es programen habitualment als cinemes de Catalunya. Llavors ha fet unes gestions poble per poble per fer sessions especials d'aquest cinema, no? I ha anat a diferents llocs. Hi ha una llista de pobles on ho fan, no? Amb sessions normals, però incloure cinema català, no? Un dia a la setmana, no ho fan en temporada. I ha quedat parat perquè, per exemple, Rubí hi és. Rubí, que és estranyíssim, no? I en canvi Sant Cugat no hi és. Jo vaig parlar amb...
Va venir a picar la porta? Va venir a picar la porta, dic.
Sí, jo li vaig dir a la Isona, dic, escolta, amb una reunió que van tenir, diu, vosaltres feu campanya per veure si podem anar ciutat per ciutat a veure aquest cine català, que en molts està parlat en castellà, però està rodat a Catalunya, i que alguns han tingut premis i que són bons, i veure els cinemes que ho accepten a Catalunya, a part de la programació normal, doncs que puguin posar-hi un dia a la setmana aquesta pel·lícula, i anunciar-ho especialment, i que hi vagi un públic que li interessa aquesta pel·lícula. I li vaig dir a l'Isona, a Sant Cugat, diu, Sant Cugat, hem d'anar-hi, però esclar, s'ha trobat, suposo, amb l'inconvenient dels empresaris aquí a Sant Cugat, no?
Mm. És que la situació...
Ni català, sí. Ni europeu, ni històries.
La situació...
Comercial.
Pel·lícules...
Comercial.
Però americanes pures, sí, s'acabaran. Sí,
la situació del cinema...
I m'estranya que l'ambient que hi ha català a Sant Cugat no hi hagi entrat i rubici.
La situació, això depèn de l'empresari. Això és qüestió d'empresari. Són empreses privades i això no vol dir que encara que ho facin hi vagi gent, eh? És un altre tema.
O sigui... Que en aquest cas veu que ha funcionat.
Que el cinema català hagi de fer aquesta guerra de guerrilles...
El porta-porta.
Per aconseguir...
El porta-porta.
Per aconseguir projectar-se a les pantalles del seu propi país, ja diu una cosa terrible, no? Diu la situació de la gravetat extrema.
Pel·lícules que han guanyat premis, per exemple, a Màlaga, vull dir.
Sí, és igual, però és igual. De fet, ara cal dir una cosa. La situació del cinema europeu també és molt dramàtica, perquè el cinema està ocupat pel cinema nord-americà. És una indústria, és la segona indústria més important dels Estats Units, i que és un element de projecció de cultura pròpia a la resta de tot el món. I aleshores, doncs, com que genera elements que fa que tu vagis a la pantalla per veure aquests elements, és a dir, genera estrelles, les fa internacionals, i atreu molt més anar a veure una estrella nord-americana que una europea, que sembla d'aquí d'estar per casa, no?
Però a part de l'estrella americana, fan pel·lícules americanes que no són estrelles, no, no. Són unes birries impressionants,
no.
I les fan i te les col·loquen. No.
Però te les venen.
Sí, bueno,
però, i tu les compres.
La gent no hi va, eh?
No, no, és que els actors nord-americans...
Hi va, però hi ha cines a Catalunya que són alternatives, no? Fan cinema americà, perquè l'empresa és americana, però hi posen també programació de cinema europeu. Per exemple, el Yelmo fa una promoció molt més àmplia i més extensa que el Cinesa.
És que el Cinesa és una empresa nord-americana i projecta les seves pròpies pel·lícules. És això. I fa el que li dona la gana. I projecta autèntiques porqueries, però porqueries, però que són americanes...
I, no, i aquí no hi va la gent, eh, el Cinesa.
No, és que aquest és un altre tema.
No,
és
a dir, no hi ha públic, eh?
Quan vas als...
Al... Bueno, el Yelmo...
Tampoc.
No, no pensis home, que hi van més. Jo l'altre dia pensava que em quedava sola a la sala veient la pel·lícula, eh?
Ah, sí?
No.
I van entrar... Sí. Quatre persones més.
Sí. Bueno, i a veure el Woody Allen, que hi vaig anar fa uns quants dies, jo hi vaig anar a Sabadell, bueno, perquè, a veure, jo la volia veure doblada, i d'acord, vale, està molt bé, l'oferta que fan a Sant Cugat, jo no la critico en aquest...
No, però és que més aquí
en aquest cas
una sola sessió
i una fusió.
Exacte. Un Woody Allen.
Un Woody Allen, més amb una hora intempestiva, que a mi no m'anava gens bé. Home, te'n vas a Sabadell, no, resulta que la pots veure fan 5 passes,
sí,
no?
Sí.
Però me'n vaig a Sabadell, ho sento.
Clar,
ho sento, em sap molt greu. Però
si no te'n vas a Barcelona...
I és el que diu el Víctor, és el tema del cinema comercial, que és el que van explotar, és el que deia el Jaume també, i diuen tots, estem encara immersos en el carai de cinema comercial, però a veure, la gent també som una miqueta el que ens donen. Si hi hagués una mica una política també d'oferir productes catalans bons, que els tenim,
esclar,
que els tenim, doncs la gent també ens habituaríem, també hi aniria al cine, però aquesta oferta és que ni la tenim. A veure, no és com un supermercat, que de fet sí que ho és a nivell de Catalunya, no? O a nivell comarcal, no? Però és que aquí els supermercats que tenim no ens ofereixen tots els productes ni de la qualitat que nosaltres volem i necessitem. Per tant, què fem? Marxem a fora.
Però fixa't a quin extrem arriben, que moltes pel·lícules que nosaltres veiem estrenades en els cinemes a Catalunya són pel·lícules que als Estats Units no s'estrenen en els cinemes. Són pel·lícules que van directament a la televisió i al vídeo.
I al videoclub. Sí.
Clar, sí. I aquí s'estrenen com a pel·lícules i ens les empassem com si fossin una estrena d'una pel·lícula. És a dir, que allà hi estan pensades com una cosa de segona fila, però la resta del món ho distribueixen com una producció nord-americana. Clar, una producció nord-americana, per barata que sigui, dona 1000 voltes a una producció europea.
Clar, més embolcallat, clar, amb una promoció fantàstica.
Clar. Per això a mi em crida l'atenció que a vegades veig els telenotícies els divendres i tal, i parlen de les estrenes nord-americanes al telenotícies, i penso, sí, però per què el telenotícies ha de difondre de manera gratuïta els tràilers i tot això, de fer promoció de pel·lícules nord-americanes, que és un producte absolutament privat? Sí, una altra cosa fora, si en els informatius dels Estats Units, quan s'estrena una pel·lícula nord-americana, estan notícies nord-americans, digués, això els estrena aquesta pel·lícula, una pel·lícula feta a Catalunya, oi que no? Doncs aleshores no fem el passarell. Doncs em sembla, ara el que s'ha de fer és quan hi ha pel·lícules produïdes aquí al país, difondre-les, ajudar-les, crear una certa afecció.
Segur. Perquè aquí han hagut de fer altres alternatives, com és els dijous, cinema d'autor, van començar...
Que, per cert, funciona.
Sí, molt.
Van començar a quarts d'onze de la nit.
Hi ha tres sessions els dijous.
I van a les 7.
Que estan plenes, eh?
Sí, funcionen. Bueno, però això ho fan perquè és quan omplen, i fan un preu especial, però omplen, i ara fan un dinús de cada mes, cinema clàssic, i ara han posat cinema de terror.
I temàtics.
Que no és dels americans.
I és un bon producte.
I gràcies a això salven la guerra.
És un bon producte i la gent, hi ha públic per les bones pel·lícules, per les pel·lícules que expliquen coses, per les pel·lícules que tenen bon nivell.
Però clar, però... és que aquí no hi ha manera de que només hi ha cinesi, però...
Com deia el Víctor, és això, és cinema comercial.
Pensa que a Cinesa i a Yelmo hi ha molts dies que les sessions se suspenen, és a dir, no es projecta la pel·lícula perquè no hi ha ningú,
no m'estranya.
Però ningú, eh? Els dies feiners, ningú.
Senyors, fins aquí la tertúlia d'avui, en continuarem parlant i de cinema, i de música, i de teatre,
no, no
i de tot
el que... Els que ens haurien de fer cas, no, no ens escolten.
Bueno, serà qüestió de picar la porta, també. Que tingueu un cap de setmana.
Igualment.
Que
vagi
molt bé, adeu-siau.
Gràcies.
El gall del monestir.